5 minuts i seran 8:15. L'atur registrat als serveis públics de treball ha baixat a Catalunya de 1.645 persones al febrer. Ara hi ha, per tant, 581.124 aturats que busquen feina a través de les oficines públiques de col·locació. El conjunt d'Espanya també ha disminuït el nombre de desocupats aquest mes que acabem de deixar. Ha baixat de més de 13.500 persones, la davallada més forta en aquest mes des del 2001. Ara hi ha un total de poc més de 4.500.000 de persones registrades a les oficines públiques, segons les dades que ha fet pública avui el Ministeri de Treball i Seguretat Social. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha dit que aquestes dades ratifiquen el seu objectiu de crear 3 milions de llocs de treball, un repte que va fer públic la setmana passada durant el debat de política general al Congrés. L'atur, per contra, ha augmentat, atenció, entre els joves menors de 25 anys, i aquí tenim el gran drama, de 2.500. I també s'ha incrementat en algunes comunitats autònomes, concretament a la de Madrid, Andalusia i Castella-La Manxa, a més de la ciutat autònoma de Ceuta. El conseller d'Ocupació, Felip Puig, per la seva banda, ha destacat avui que les dades confirmen la millora de l'economia i ha atribuït en part aquesta millora a Catalunya a la celebració aquests dies del Mobile World Congress, una cita mundial de referència per a la tecnologia que posa Barcelona a la capitalitat d'aquest món i de manera d'allò més positiva, amb 90.000 persones, com dèiem ahir, de 200 països diferents i també molts centenars d'empreses presents en el certamen, en aquest congrés que es fa notar per als qui passeu avui o aquests dies per la capital catalana. D'aquests i altres temes parlarem avui en el Mirador de l'Actualitat. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de sol, a Blanca Aranyo a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Avui ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Estel en directe Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Celebrem tenir-lo amb nosaltres després d'algunes experiències la temporada passada a la tertúlia matinal del programa El Primer Cafè. Ara, en aquest format de vespre, li agraïm que hagi tornat a venir.
Jo encantat i molt agraït de que m'heu convidat.
Molt bé. També tenim amb nosaltres l'enginyera industrial Carme Torralba. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé, què destacaríem vostès de les dades de l'atur? D'una banda, esperança, són dades positives, però no hem d'oblidar que hi ha una situació dramàtica encara per a 4.500.000 d'espanyols, per a 581.000 catalans. Són xifres que sempre són molt fredes, en el sentit positiu i en el negatiu. Aquí hi ha molta gent que encara està patint.
Hi ha molta gent que està patint, però a mi m'agradaria que quan una vegada tenim una notícia en positiu, la fem, la valorem, perquè jo crec que és molt important en aquest temps de crisi que ha sigut i és molt forta, que quan tenim una possibilitat d'esperança ens hi agafem i intentem que això es consolidi. D'aquestes dades, el que m'han sorprès és que en aquelles mesures comparables, com són entre el que seria les dades de Catalunya i les d'Andalusia i Madrid, aquí l'atur s'ha reduït, en canvi a Madrid i a Andalusia s'ha incrementat. Jo crec que és un senyal molt, molt potent per totes aquelles persones que han intentat fer por amb el procés català per la independència, que sempre han estat dient que això podia perjudicar l'economia. Doncs bé, les seves previsions agoreres no s'estan complint.
Doncs una dada significativa aquesta. Carme Torralba,
sí.
Hi està d'acord amb això últim o amb altres coses que acabem de sentir?
Estic d'acord, perquè és que arriba un punt que els polítics van per una banda i la gent del carrer anem per una altra i això es veu en totes aquestes coses, no? A mi el que m'inquieta, està molt bé que hi hagi aquesta baixada de l'atur, però a mi el que m'inquieta és que hagi augmentat els menors de 25 anys. Uh-huh. I a mi el que preocupa, francament, és això, perquè això és el futur. El futur són els que tenen menys de 25 anys. Nosaltres, mira, els que ja tenen una edat, ja estem pensant que, bueno, potser ens jubilarem i ja veurem com tindrem la nostra jubilació, com estarà, no? Però que ja sigui aquesta quantitat de gent jove a l'atur, això el que a mi realment m'inquieta, per molt esperançador que sigui el missatge i per molta il·lusió que vulguem tenir amb aquestes senyals que sembla que hi ha de que l'economia va millor. Però, de tota manera, Clar, va millor l'economia, realment. És que jo tenia un professor d'economia que deia amb els números fem el que volem, els economistes. Fem el que volem.
És la gran pregunta aquesta. Hi ha les dades pel gran públic, les dades macroeconòmiques, que sí que sembla que presenten una millora, un creixement global d'Espanya al voltant del 2%. Sembla que l'any que ve podria ser del 2,4, segons les previsions, però, clar, aquí no arriba encara a tothom aquesta millora.
No arriba. I, a més, jo veig que les persones que estan més afectades són la classe mitjana cap avall, i això és molt greu. Quan veus aquesta separació que hi ha, que els rics cada cop són més rics malgrat la crisi, i en canvi la gent de menys possibilitats és la que se va empobrint cada cop més, per molt esperançador que sigui aquesta dada de que l'economia millora, penses potser continua millorant per les fortunes, no? Per dir-ho d'alguna manera, i clar, això socialment és molt greu. L'altra cosa, clar, baixa l'atur, però quin tipus de contractes són aquests? Quin tipus de feines són les que tenim? 1.000 euristes, 800 euristes, contractes temporals? Ara, amb aquest sistema de que la gent doncs, el tenen en prova mesos, darrere mesos, i després, quan arriba al punt, doncs es posen al carrer amb tota tranquil·litat, per dir-ho així, clar, a mi que baixi l'atur, per això dic que les xifres, els economistes, fan una mica el que volen, no? Perquè això s'hauria de valorar no només en xifres, sinó en realitats, quines realitats humanes hi ha darrere de totes aquestes coses, d'aquestes xifres, no? Aquesta és la meva visió del tema, que vull ser optimista, eh? No és que vulgui llançar-ho tot per terra, però bueno.
De fet, les millores, si són lentes com previsiblement seran, doncs han de començar, no?, per aquestes dades que, de fet, no canvien substancialment la situació, però que es fan pensar que podem anar millor. Aquesta és l'esperança que hem de tenir.
A veure, que la Seguretat Social guanyi gairebé 97.000 afiliats. A mi, com a futura jubilada d'aquí no res, ja m'anima, no? Perquè, bueno...
Sí, dir que... És important,
clar. És important.
Les afiliacions garanteixen aquest fons que, clar, pels qui encara estem més lluny de la jubilació, sí, alguns els falta menys...
Diríem els accionistes, no?
Exacte.
Presents prestacions. És veritat que aquestes dades ens n'hauríem d'anar al detall per poder veure la qualitat de tot plegat. A mi, una de les dades que m'ha sorprès és que el que està tibant de l'ocupació aquí és la construcció i la indústria. Normalment han estat els sectors serveis els que han fet de locomotora, si posem en parèntesi el que va passar amb la construcció fa uns anys, que era gairebé un monocultiu. Què ens diu aquest fet de que sigui la indústria i la construcció i no els serveis? Potser va una mica en el que deies, oi? Que sí. Són una tipologia de feina menys especialitzada, no ho sé segur. Però són dades a tenir en compte, està clar.
Home, mentre sigui indústria, clar, depèn de quin tipus d'indústria, no? Perquè la indústria pot ser o feines molt senzilles, de poca preparació, o feines ja més tecnològiques, amb més preparació de la gent. Perquè un dels aspectes inquietants és la quantitat de gent jove molt preparada que ha de marxar per trobar una feina que...
Molts amics que han de marxar.
Això, no?
Amb això ens hi estem trobant, sí.
Clar, i això està, en certa mida, empobreix el país. Està empobrint el país i, a més, que sigui la indústria, dius, bueno, a lo millor els bons estan marxant i ens estem quedant aquí, doncs, amb una mà d'obra que no és la que impulsa realment un país cap al davant, no? No sé. És inquietant.
En aquest sentit, precisament, no entenc algunes crítiques que he llegit aquests dies en referència al Mobile World Congress. Suposo que després també volien tocar.
El comentari, ni que sigui breument. Per què no entén algunes crítiques?
Perquè a mi em sembla que actualment, si volem que la nostra economia tingui un cert nivell d'innovació, sense cap mena de dubte, aquest congrés és el referent de la innovació actualment en el món. I el tenim aquí, el tenim a Barcelona. Jo crec que d'això ens n'hem d'aprofitar i intentar impregnar-nos de tot allò que ens pugui beneficiar. El contacte amb les coses ens ha de fer millors. I per això no entenc, en aquest context dramàtic de crisi, doncs ens puguem permetre alguna crítica a una cosa que qualsevol no només ciutat, sinó qualsevol país del món se la rifa.
Sí, sí, mm-hmm. Absolutament d'acord.
Bé, doncs, en tot cas, ara entrem en el Mobile World Congress, però encara sobre les xifres de l'atur, sobre les valoracions que s'han fet i sobre aquests 3 milions de llocs de treball de Rajoy.
Ai,
vostè no s'ho creu, per exemple, senyora Torralba?
Jo, com vols que m'ho cregui, després de que hem passat 4 anys i està per veure quins llocs de treball també van prometre fa 4 anys. I escolta'm...
S'han promès moltes coses, baixades d'impostos...
És això.
Jo, la darrera vegada que recordo una xifra així simbòlica eren 800.000 llocs de treball, no? Em sembla que va dir el Felipe.
Sí, fa més de 30 anys,
Pau,
sí.
800.000 llocs de treball.
Allò sí que no es va complir en el seu moment.
Hem passat a 3 milions. Home, no es pot dir que no és una mica optimista, no?
Per com a mínim és més ambiciós, això sí, oi?
Sí, sí.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, i amb l'enginyera industrial Carme Torralba. Hem valorat una mica les xifres de l'atur. De fet, el drama dels joves, d'això en prenem nota. Avui, precisament, en l'espai L'Església no s'atura, que ens acompanya a Ràdio Estel cada dimarts a 6:45 de la tarda, teníem el testimoni d'una tècnica del programa de reinserció laboral i de formació Joves a l'Atur de Càritas Barcelona. És un exemple de com es viu la precarietat entre el drama d'aquesta precarietat i l'esperança. Molts joves van trobant feina a través d'aquests programes socials. No només Càritas fa coses, però certament és un referent a casa nostra. Potser aquesta esperança de joves que van trobant feines de 9 mesos, d'un any, d'un any i mig, precàries, però que d'alguna manera els posen en el
benvinguda
mercat.
Benvinguda sigui, perquè si més no fas pràctiques, vull dir pràctiques. Tens una feina que a més et dona una mica de currículum pel futur, també, perquè és que si no, si estàs aturat sense cap tipus de formació més que la que has fet, sense pràctica, cada cop, a mesura que vas tenir més edat, resulta més difícil, no?, de trobar feina i si més no, ja això, no? Uh-huh. Es fan moltes coses, perquè també vaig veure per televisió crec que era la televisió de Barcelona, la TVB.
Barcelona Televisió.
Barcelona Televisió, sí. Que feien un reportatge sobretot el tema que està tan rebatut, el tema dels grans jocs i les marines i tot això, no? I vam fer... es veu que hi ha tot un programa de formació professional de nois que poden fer pràctiques doncs, a les marines del Port Vell, no? O sigui, pràctiques uh-huh. des del punt de vista d'electricistes, de fusters, d'electrònics i tot això, perquè, clar, no hem d'oblidar que hi ha tot un mercat que amb tot això de les marines que s'està obrint de que vinguin aquí molts barcos d'aquests a renovar-se i a reparar-se i tal. I es veu que es troben que han d'importar tècnics, han d'importar mà d'obra, no només tècnics d'un cert nivell d'altres tecnologies, sinó d'unes tecnologies, podríem dir, això d'un nivell de formació professional. Clar, és una llàstima que aquests llocs no es puguin fer servir o no es puguin ocupar nois que surtin de les nostres escoles de formació professional, dels nostres instituts, no? Però vaig veure que hi havia un programa que estava potenciant a l'Ajuntament de Barcelona i no sé quins centres de formació... Ara estic parlant així una mica per sobre, no? M'agradaria si pogués ser més precisa, però trobo que aquest tipus de coses són les que s'haurien de potenciar, no? Que la gent, encara que siguin pràctiques, però que siguin unes pràctiques que les ajudin doncs això, anar agafant experiència, no?
Potser ens preguntem com serien les xifres i quina seria la situació social a Catalunya i Espanya sense entitats com Càritas o moltes altres, o sense la iniciativa de bona part del capital social que tenim a favor d'aquests desprotegits.
La societat civil té un paper molt important en la societat. Molts cops, a vegades, exigim que l'Estat ocupi aquest espai i no ens donem compte que no té per què ocupar-lo igual de bé que ho pot ocupar ja entitats civils que fan aquesta tasca, no? Hi ha una certa competència a vegades...
Exacte.
I això no redunda en benefici de les persones objecte del que se'n fa per ells, no? I, evidentment, jo estic completament convençut que la tasca que fa Càritas i les entitats similars són molt importants, perquè les persones que hi tenen relació senten d'una manera bastant millor, més recollides, més estimades, i tenen una conseqüència moral bastant, bastant evident que beneficia el conjunt de la societat.
Amb això que has dit del tema de les administracions i de l'Estat i tot, jo, és una llàstima, perquè moltes vegades sí que tens aquesta impressió de que sembla que sigui incompetència, quan hauria l'Estat les administracions haurien de facilitar aquesta feina d'aquestes entitats, d'aquestes, perquè és el que realment, o sigui, fa créixer fruits, no? Perquè si no, sembla que estiguis com, com es diu això, intentant agafar el terreny de l'altre, no?
Quan... És, aquí, 1 més 1 fa un 1. En comptes de fer 1 més 1, 2, aquesta competència no suma, no acaba sumant. I són uns recursos que finalment no van on han d'anar.
Bé, doncs hem parlat de l'atur, de les dades de l'atur, entre la realitat, l'esperança, les xifres, que evidentment són en part positives. Hi ha una frase que em sembla que és nom propi de l'actualitat d'aquests dies, Internet de les coses, aquesta esperança de prosperitat que ens donen iniciatives mundials com el Mobile World Congress, que a més el tenim aquí a Barcelona, un munt de novetats que s'estan presentant, de nous aparells, i és com una nova filosofia, una nova concepció de la vida, que no sé si vostès estan d'acord que això, com diuen alguns tècnics, ens pot donar molta prosperitat. El Fòrum de Davos, la Unió Europea, està apuntant-se a aquesta nova línia.
Potser escombraré una mica cap a casa, sí? Però he de dir que crec que és una gran oportunitat. Una dada senzilla. El 10% de tot el que s'està exhibint en el Mobile World Congress és d'origen israelià. Doncs... Un país de 100 milions d'habitants, equiparable a nosaltres...
I territorialment molt petit.
I territorialment encara més petit que Catalunya.
Sí.
Ha estat capaç d'especialitzar-se en un sector que és capdavanter i motor de l'economia mundial. Jo crec que és un referent que hauríem de veure com un mirall en el que nosaltres, Catalunya, com a país de dimensions modestes, podem tenir esperances i ambicions importants.
Bé, en tot cas, això no amaga altres problemàtiques relacionades amb Israel, però felicitats en aquest cas per aquesta...
No, una dada positiva l'hem de poder dir.
Sí, sí,
ho celebrem, senyora Carme Torralba.
No, i realment el que jo penso tampoc és que no et pots tancar amb aquest avanç. Vull dir que la societat del món va cap aquí. O sigui, les noves tecnologies van evolucionant. Cada cop ara no veus a ninguna persona pel carrer que no porti el mòbil o parli amb el mòbil. O sigui que realment el que no pots fer és tancar-te. Aleshores, t'has de pujar el carro aquest. I el que val la pena és que si ho tenim a casa, per dir-ho així, tenim aquest gran aparador, doncs que coneguin. Les empreses que venen aquestes de tecnològicament innovadores, que coneguin la realitat d'aquest país, que vegin que aquí realment hi ha gent que pot fer un cop de mà o que fins i tot poden subcontratar segons aquest tipus d'investigacions a les universitats, tot això, trobo que realment val la pena d'aprofitar-lo. És que no només és per les dades econòmiques d'aquests 4 dies que tenim tantíssima gent aquí omplint hotels i menjant pels restaurants. No. O sigui, és aquesta sinergia que es pot generar entre aquests tècnics que venen de tot el món i la realitat del país, no? La realitat tecnològica, la gent, els visitants. O sigui, jo crec que tot això pot ser un niu de cultiu molt interessant, no? Molt important.
Les empreses que acostumen a emetre una opinió sobre aquests dies, es pot llegir a la premsa d'aquí, però també a la d'origen de les empreses que venen, quan fan un comentari sobre... Es troben una ciutat molt amable per ells, en tots els sentits. Primer per la pròpia societat barcelonina, que és oberta, però també troben un lloc on l'innovació que ells presenten s'hi sent ben acollida. Aquí tenim excel·lència a nivell acadèmic i universitari, tenim gent preparada, tenim empreses que competeixen també en el món. Per ells és lògic que ho estiguin fent aquí. L'únic que falta és que també nosaltres ens ho creiem i fem que tot això també tingui pes i valor i tirem endavant. Molts cops, el fet de relacionar empresa amb universitat, aquí no ho hem vist bé. Ens ha fet com una mica de prevenció. En canvi, els països que estan desenvolupant les tecnologies capdavanteres ara en el món, hi ha una relació honesta entre els diferents sectors que provoquen que la gent que investiga tingui mitjans per investigar, que pugui derivar d'això uns resultats i que, mica en mica, es creï progrés. Totes les coses que estem veient aquí en el Congrés són coses positives per a la pròpia societat, derivades d'investigacions en universitat, en col·laboració, en molts casos, de l'empresa privada.
Sí, això, el tema de la universitat empresa, jo vaig viure molt durant l'època que estava, vaig estar una temporada al Departament d'Indústria. I realment el problema és aquest, o sigui, és que hi ha com una dicotomia, no? O sigui, una cosa és el món empresarial i una altra cosa al món de la universitat. I no perquè no hi hagi molta gent capaç de fer aquesta confluència d'uns amb els altres, sinó pel que dèiem abans, hi havia problemes des del punt de vista administratius o des del punt de vista de la legislació vigent i coses d'aquestes que no permetien que hi hagués aquesta permeabilitat entre les necessitats de la indústria i la investigació que es podia fer a la universitat. A la Universitat Politècnica o a la Universitat de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent molt ben preparada i que podrien ser, que són això, el caldo de cultiu per poder avançat.
I els condemnem a la precarietat. Exacte. El fet d'haver d'investigar amb mitjans limitats, gent molt preparada, amb molta motivació, molts cops doncs, estan en una situació absolutament precària. I, de fet, passa el que hem dit ara fa una estona, que moltes persones molt preparades no han tingut després contacte, no han tingut contacte laboral i han de sortir al món de l'ocupació sense experiència, i això és... Aquest trànsit es podia haver escurçat amb el fet de que ja hi hagués hagut una col·laboració en algun moment puntual de la seva carrera universitària amb el món de l'empresa.
Un dels temes que em fa pensar molt en això és tot el tema oncològic. La quantitat de bons oncòlegs que tenim que estan repartits pel món.
Formem professionals, líders en altres països.
En altres països. I al final acaben investigant i trobant, fent les investigacions i aplicant, trobant les solucions o les aplicacions o les amb altres països, no? I dius, quina llàstima. I sort tenim de que molts d'ells volen tornar i portar cap aquí les seves investigacions, no? Però és que si no és lamentable, o sigui, per un país. En tots els àmbits de la ciència i de la tecnologia, no?
Doncs avui, parlant del Mobile World Congress, tenim certament signes d'esperança. Segur que no tot és de color de rosa en el Mobile World Congress. També hi haurà alguns problemes, algunes qüestions d'organització que no sempre acabin de funcionar bé. Però déu-n'hi-do les millores que hi ha hagut dels últims anys, quan fins i tot fa 5 o 6 anys encara planaven alguns dubtes sobre la continuïtat d'aquest esdeveniment a Barcelona. Segur que ens estem posant entre tots una mica les piles, institucions, empreses...
Jo crec que l'hem de protegir com... com or.
Tant de bo continuï molts anys aquí a Barcelona.
Des del punt de vista anecdòctic, per això avui de Sant Medí.
Sí,
i
sí,
s'ha organitzat un jaleo allà a la confluència de Passeig de Gràcia amb la Diagonal, que ja pensava tota la gent del Mobile que havia d'anar cap a la plaça d'Espanya, bueno, cap allà a la fira, i jo pensava, no sé què...
Si no els ha perjudicat molt, segur que ho han vist amb bons ulls, no? És part de la cultura, també, de casa nostra.
Hauran fet alguna foto.
La rua, efectivament, la rua que va tradicionalment des de molts punts del barri de Gràcia fins a Sant Cugat, a l'ermita de Sant Medí, com segurament molts dels qui ens escolten saben. Doncs bé, sí, Sant Medí i els caramels i molts nens i moltes escoles.
Sí, la tecnologia nova amb les tradicions de sempre, no?
Segurament ha provocat algun que altre en renou, però a mi em fa gràcia que una cosa de tecnologia puntera coincideixi amb una tradició molt arrelada. I puguis amb una mà tenir un mòbil i enviar un missatge i en l'altre un caramel que t'acaben de llançar.
Esperem que no facin mal, perquè de vegades quan cauen... Molt bé, molt gràfica aquesta imatge que traslladem als nostres oients avui a la tertúlia que compartim amb Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, i amb Carme Torralba, enginyera industrial. Passen ara 4 minuts de 3 quarts de 8 i parlem d'un tema internacional ben diferent, com és aquesta visita del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, en plena campanya electoral o precampanya encara a Israel, que ha anat als Estats Units, però atenció, a parlar al Congrés en una sessió conjunta del Senat i la Cambra de Representants, al Capitoli, on avui intervindrà i reclamar als Estats Units doncs un acord millor per evitar que l'Iran pugui desenvolupar la bomba nuclear. Precisament el president dels Estats Units, Barack Obama, no està d'acord amb aquesta línia de Netanyahu i amb aquesta visita que s'ha fet d'esquenes a la presidència. S'ha vist aquí doncs una tensió a la qual no estem habituats quan parlem dels Estats Units entre la presidència i el poder legislatiu. És a dir, Netanyahu és acollit pel poder legislatiu, però no per Barack Obama aquesta vegada. Quina opinió té vostè, que coneix de prop el tema, senyor Florido?
Jo entenc que es veu com un fet poc habitual, perquè una mica sempre hem vist que els Estats Units i Israel, doncs, sempre com a aliats, van de forma bastant harmònica, no?
I Estats Units combina això, perdoni, amb la bona diplomàcia per intentar posar ponts en Palestina, també, i suavitzar les tensions.
Però, de fet, són dos països diferents, i cada un, doncs, ha de defensar aquelles posicions que consideri més adequades. És lògic, no passa absolutament res. El president Netanyahu ha estat en el Congrés, ha fet un discurs, jo crec, important. Ha sigut un discurs també amable amb el propi president Barack Obama. A ningú se li escapa que ells dos tenen una relació normal, però no la millor, entre un president dels Estats Units
i un primer ministre
d'Israel. Però el que ha dit el primer ministre Netanyahu és important. Jo crec que tendim a creure que Iran ja és una mica la caricatura que estem acostumats a veure. I com a caricatura no ens fa por. Ens podem permetre una mica ser entre condescendents i prudents en el sentit de que no som massa exigents. Però la República Islàmica de l'Iran no s'atura a l'hora d'amenaçar un estat membre de la ONU, que és Israel. Ha dit, diu, i seguirà, malauradament, dient que Israel ha de desaparèixer com a país.
I això combinat amb un programa nuclear que teòricament és civil o per ús industrial?
Amb les negociacions de bona fe i bona voluntat d'Occident, Corea del Nord va acabar desenvolupant l'arma atòmica. Corea del Nord té la bomba atòmica i amb aquesta arma té esclavitzat el seu propi poble.
I els veïns del sud.
I ha amenaçat els seus veïns. Això Israel no s'ho pot permetre amb un veí com Iran, que l'està amenaçant cada dia en fer-lo desaparèixer. Si tu amb aquesta amenaça li dones una eina suficient com per acomplir aquesta amenaça, s'ha d'entendre que això ha de neguitejar molt i molt a Israel. Probablement li neguiteja més a Israel que a Estats Units, per això hi ha aquesta discrepància. Però el poble d'Israel no es pot permetre que Iran tingui l'arma nuclear.
Mm-hmm. Però la discrepància... Sí, perdona. La discrepància per què és? O sigui, perquè és que no ho he seguit, jo, aquesta notícia. Però per què Obama...
Perquè Obama està... Els Estats Units, com a estat sobirà, està negociant amb l'Iran i amb la comunitat internacional també un acord perquè...
L'acord que es vol arribar és un acord en el que el desenvolupament nuclear de l'Iran s'endarrereixi o es suavitzi.
Efectivament.
La posició israeliana en aquest sentit és que...
Més de tolerància zero, diguéssim, no?
No, bàsicament que és que Iran això ho aprofita... La bona fe dels Estats Units i d'Occident serà aprofitada per Iran per fer el que vol fer, que és guanyar temps i acabar fent
la bomba.
Aleshores, el Netanyahu ha dit que l'alternativa a un mal acord no és la guerra, com alguns han acordat, és un bon acord. L'alternativa a un mal acord és un bon acord. Sí. I amb això s'ha d'insistir i el que ha fet avui és demanar que els Estats Units demani un bon acord.
I Obama és el qui ha dit precisament en l'altra línia que és millor un mal acord que no sense acord. Clar, potser creu vostè que això és resignar-se massa, però estem parlant amb un país molt potent com és l'Iran.
Si a mi em diuen que és millor un mal acord que un no acord, jo tinc molt fàcil la negociació. Em negaré a qualsevol acord. Uh-huh. I si me'n nego a qualsevol acord... Jo ja sé que l'altra part estarà disposada a arribar a qualsevol acord. És una posició molt feble per part del president Barack Obama dir que és millor un mal acord que un sense acord. Perquè ja li estàs dient a l'altra persona...
Que ja acceptes...
Que ja acceptaré qualsevol cosa.
Aquí, senyor Florido, deixi'm ser més ingenu, però hi ha un problema de fons, que és el desenvolupament de les armes atòmiques i de la bomba atòmica.
Això és el que anava a dir, però és que no...
Perquè Israel la pot tenir, i permeti'm que faci d'advocat del diable, perquè Israel la pot tenir, el Pakistan...
Jo crec que...
Estats Units, França...
En el món ideal no n'hi haurien d'haver.
Clar.
Està clar. El que passa que estarem d'acord que hi ha països que... amenacen els seus veïns i països que no ho fan. Que Estats Units tingui l'arma nuclear o França o Anglaterra no representen una amenaça pels seus veïns. Que la tingui Corea del Nord o Iran, sí. Mm-hmm. I sobretot perquè Israel no ha amenaçat en fer desaparèixer la República d'Iran. Així, gratuïtament.
Sí, clar.
En canvi, Iran està dient cada dia que vol fer desaparèixer Israel del mapa.
No sé, bé, és des
complex el problema, eh? Sí, des d'aquest punt de vista, certament, i hem de respectar totes les visions. També algun dia portarem alguna persona propera a Palestina que pugui donar la seva visió, perquè aquest tema és complex, certament.
És que jo crec que a vegades pequem de massa bona fe, moltes vegades, eh? Perquè jo, no sé, jo sempre recordo el meu avi, la meva àvia, que deia, és que los malos son muy malos. Com dient, tu estàs a lo millor valorant a l'altra persona segons els teus criteris, però en canvi l'altra no necessàriament té les mateixes principis que tu, no? I aleshores és molt difícil amb aquest tipus de diferents formes de veure la situació de... I clar, tots els països aquests islamistes fan bastanta por, la veritat. O sigui, vist des de fora, sense conèixer-s'hi massa, fa por.
I sabem poc, perquè ara ens arriba una mica el drama de, doncs, les comunitats cristianes a Orient.
Sí, sí, terrible,
sí,
eh?
Però
des d'aquí recordem el drama, el que estan patint els assiris a l'Iraq, i atenció a Nigèria també, amb Boko Haram, que continua amenaçant.
Si amb un ganivet aquestes persones fan mal, imaginem-nos amb armament més gran.
No, està clar, podem desaparèixer tots del mapa, perquè a mi és el que realment impressiona, no? Que podem, amb un arma així d'aquest tipus, només cal veure el que va passar amb Hiroshima, no?
Aquests dies jo formulo als qui formen part de la taula una mateixa pregunta, i és com es pot aturar de la manera més pacífica possible el problema d'Estat Islàmic, de Boko Haram, d'aquests grups organitzats que segurament han sortit d'armes subministrades en part des d'Occident i que estan creant un terror molt preocupant.
Aquesta és l'altra cosa que ja anava a dir. O sigui, sembla que negociem d'una manera, tots som molt pacifistes, però la indústria armamentística americana deixa la córrer, també, i la russa tampoc es queda curta. Vull dir que a nivell de taules tots molt bons, però després, quan sortim al carrer i ens enfrontem a les empreses que fabriquen aquestes armes, aleshores ja no sé jo...
Això és cert. El que passa que en aquest cas... el que està fent Estat Islàmic ho està fent amb...
ells mateixos,
amb armament
propi, o no?
Molt poc important. El que estan fent ho estan fent amb armament que no és aquest armament que imaginem de la gran indústria occidental.
Ara amb una capacitat d'atracció molt potent. Estan reclutant britànics, espanyols, francesos... És terrible.
Davant del que tu reclames de quina pot ser la solució el més pacífica possible, jo, malauradament, he de dir que jo no crec que hi hagi una solució pacífica possible. Jo crec que només hi ha una solució, i és determinació en solucionar aquest problema. No podem deixar la població civil d'aquests països en mans d'aquests salvatges.
Una acció militar internacional, creu vostè que s'hauria de fer?
Jo crec que
sigui d'interposició.
Hi han hagut intervencions internacionals per menys.
Això està clar, això també és veritat.
Sí, però el que passa que hi han hagut molts fracassos també amb aquestes intervencions internacionals, eh? Perquè...
precisament no n'hi ha, perquè jo crec que Occident no està disposada a pagar el preu que significa d'anar allà i ajudar a la gent civil, perquè ho hem de visualitzar com un ajut a les comunitats víctimes
fet. Una ajuda ben feta. O sigui, un ajut ben fet.
Això ja entraríem en el camp de la tècnica militar, jo no ho sé.
No, jo no deia tant per la tècnica del moment, sinó pel futur, no? Un cop has fet la intervenció, després allà s'ha d'establir un sistema organitzatiu polític que ha de ser amb una certa base, no deixar-ho en mans d'uns altres dictadors o d'uns altres...
Això és cert.
Això és
el
problema,
no? S'han comès molts cops. Alguna vegada la virtut d'una acció... ha vingut de la mà de l'error de després marxar o no ser prou responsable.
O no invertir suficientment com perquè desenvolupen les seves economies, vull dir, i aleshores, clar, la cosa queda cuix, no?
El que sí que sabem ara mateix és que no fer res, ja sabem quin està sent el resultat.
Déu-n'hi-do, complicat el tema, i un home tan no violent com el papa Francesc ha fet crides també a aturar aquest problema. El que passa és que segur que el papa Francesc no pensa en accions militars. Difícil de gestionar tot això.
Però tampoc crec que li puguem o li haguem d'exigir amb ell, oi? Que
ens doni la solució, segur que no. Tant de bo ens la donés, no?
Però... sí,
en qualsevol cas, dona missatges molt positius, i n'hi ha un que sempre ens queda, als cristians, potser als jueus també, de que canviïn els cors, no?, d'aquestes persones.
I tant,
això
i tant.
Sempre
sí.
Ens passa. I els musulmans, atenció, els bons musulmans segur que també ho pensen. Gràcies, ho hem de deixar aquí. però em sembla que la varietat ha donat interès a aquesta conversa que avui hem tingut en el Mirador amb Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, i amb Carme Torralba, enginyera industrial, novament agraïts, i fins una propera ocasió. Molt bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Fins aquí ara el Mirador de l'Actualitat. Arribem a les 8 del vespre, moment de repassar l'actualitat d'aquest dimarts. Ràdio Estel. Entenc.